Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Si apassiona és la vida i l'obra de Ramon Llull, no és menys la trajectòria de l'humanisme. D'interès per l'obra i pel seu pensament, jo n'havia ja, doncs, he anat argumentant en tota aquesta sèrie d'espais que s'han fet sobre Ramon Llull i al llarg del temps com va influir precisament el seu pensament i, sobretot, s'hauria de destacar com es va influir amb el pensament de savis filòsofs com Leibniz. Sens dubte, pot considerar-se en Ramon Llull un visionari. Costa que no sigui més aprofitat per parapsicòlegs per tal de tindre aptitud i atribuir-li prediccions. Però no és difícil d'imaginar que aquest punt, amb aquest punt de vista, anticipés molts descobriments, idees que no es desenvoluparien, però que fins a segles després o altres estudiosos haguessin pres les idees de Ramon Llull com a referència per les seves descobertes. La relació de Llull amb l'alquímia i amb les sectes càtares i albigeses és motiu d'especulació. No és l'únic de la seva època on la Corona d'Aragó feia pont d'entre Itàlia i el nord d'Europa i l'Espanya musulmana, cosa que va fer que rebés tota classe d'influències. Va ser important la influència, doncs, de Perifiseon, d'Escot, d'Eurigènia, la Clavis, Física d'Honoris, d'Autun i la doctrina Anima Mundi, derivada, potser, de Timeu de Plató.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Els dissabtes a les 9 del vespre, espais de saviesa a temps de diàleg. Entrevistem personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ara em sents per una banda. Ara em sents per l'altra. I ara em sents per totes dues. Millor dues, oi? Com en la teva declaració de la renda. Marca les dues caselles solidàries i així ajudes a tothom. Església Catòlica i Finalitats Socials. És el teu dret. Millor dues. Càritas.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Què tal? Bona tarda o bon vespre. Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà, edició dissabte des d'ara i fins a les 9, ja ho sabeu, acompanyats amb la bona música, la que fem, la que seleccionem per aquest programa i, a més, els continguts del que ha donat de si el Compromís Ciutadà d'aquesta setmana. Avui molt especial perquè estem referint-nos al concert de jazz que hi haurà demà pel xat a l'Auditori de Barcelona, fet per la Locomotora Negra, d'aquí a que no només parlem de solidaritat, sinó que dediquem tot el programa a escoltar la música d'aquest aquesta banda de jazz i de swing d'aquí, de casa nostra.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
És el Shipyard Social Function, sonarà aquesta cançó que en el concert. Ho sabeu?
No sabeu. No sé.
El programa...
Bueno, de fet, sí que ho sé, però el programa és secret.
Ah, molt bé. Això m'ha agradat. La Isabel Rodríguez i el Mario Bach són avui aquí amb nosaltres i ens acompanyaran durant tota aquesta setmana per parlar d'un concert molt especial que es realitza per 13a vegada. Déu-n'hi-do, 13 sessions. Són uns quants anys, no?
Sí, la veritat.
A l'Auditori... Sempre s'ha fet a l'Auditori, no sempre?
Els primers anys van començar... El primer concert el van fer al Casal del Metge, ja l'havia dit tant,
sí.
Que és un... que tenia un auditori de 100 persones, de 150.
Sí.
El segon el vam fer a l'Auditori Winterthur, allà aquí de la Diagonal, i després ja ens vam llançar a la piscina i vam...
Directament. Home, el Winterthur, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, però clar, com que la social de la persona es van respondre molt bé, pues això significava dir, bueno, pues tenim que ampliar, no?
Cap a la piscina.
I cap a la piscina.
El diumenge 17 d'abril a 8:15 del vespre a l'Auditori de Barcelona, la Locomotora Negra toca juntament amb Susanna Scheinman i Lindy Hopper Swing aquest concert solidari pel xat. Ho he dit tot bé, no?
Sí.
I com anem d'entrada?
No sé si has dit a les 19:30.
He dit a 8:15, que vindria a ser el mateix, no? No passa res. Com anem d'entrades?
Bueno, mira, tot el que és a prop de l'escenari està completament ple.
Sí.
O sigui, la platea és plena. Queden quatre entrades a l'última fila. Les laterals també estan plens. Clar, la gent coneix la Locomotora Negra i volen estar en el...
A prop
té
la seva gràcia.
De l'ou, no?
A prop té la seva gràcia. Uh-huh. Molt bé. En qualsevol cas, persones que vulguin obtenir les entrades, que com ho han de fer?
Bueno, les entrades que... Bueno, t'he dit que la platea és plena i
sí.
El que és l'alrededor de l'escenari, però és curiós perquè les més econòmiques, que són les de 20, està ja moltíssimes, o sigui,
ja.
Queda el segon anfiteatre, però l'auditori té una visió molt bona
sí.
i l'audició també.
I bona audició, sí, sí.
O sigui, per aconseguir les entrades és a les taquilles del mateix auditori de dimarts a dissabte, i el mateix dia del concert, també a les taquilles, i si no, a la web auditori.cat, pues, per... se poden agafar.
Auditori.cat, per internet. Vindria a ser ja un clàssic, aquest concert. De fet, 13 edicions està més que consolidat. Costa però anar-les venent cada vegada més, o què?
Home, jo penso que estem en una situació i una conjuntura econòmica dolenta, no?
Malgrat el que es diu, eh?
Malgrat el que es diu. I sí. Que, bueno, que evidentment hi ha persones pues, que pagar una localitat de 20 euros, però li costa. I tenim que acceptar-ho així. És a dir que, mira, és un moment econòmic delicat, no? Una situació conflictiva global nefasta, no? O sigui que suposo que tota la situació és dolenta en aquests moments.
Malgrat tot, no és un concert com qualsevol altre, sinó que té aquest component de solidaritat. I m'agradaria que ens expliquéssiu quin és aquest component i al llarg d'aquesta setmana mateix doncs, ho anirem desenvolupant i coneixerem més el projecte que teniu entre mans. Al xat, quin titular faríem? Va, on aniran a parar els diners que es recullin per aquest concert, d'aquest concert?
Pues què podríem dir? Un titular?
Sí, inclús el pots explicar una mica perquè encara ens queden alguns minutets.
Bueno, el titular és el Big Band, la Locomotora Negra, que podríem dir actua solidàriament pel xat, perquè de fet ells estan actuant solidàriament per ajudar al projecte que aquest any serà la recaptació. El que es recaudarà serà per als discapacitats físics de Gundy.
Això és el que anava a preguntar, eh? Per tant, ens situem a Gundy.
Sí. El que passa que em permeteu una miqueta és que...
Sí, clar, sí, tant.
A veure, jo... està molt bé que l'Isabel digui això, que aniran destinats a tal lloc, no? Però això és el que passa, és que en aquell món sempre hi ha urgències, que no sabem quines seran. I a vegades pues, et truquen i et diuen pues, mira, se m'ha espatllat el generador de corrent, no tinc llum, se m'ha espatllat el mòdem de connectar amb internet, se m'ha cremat, el que sigui, perquè la rata s'ha mossegat tots els cables, etcètera, etcètera. O sigui, sempre hi ha urgències, sempre. Ojalà poguessin fer, amb tota la recaptació, ja, poguessin anar concretament a un lloc, no? Però sempre tenim que guardar un remanent per el que pugui ser, perquè sempre hi ha coses especials, saps? I urgents, no?
Però en un principi aniria per això, per aquest apartat de persones amb discapacitat, discapacitat física.
Física. Són, pues, gent amb polio, secs, però traumatismes. Normalment són persones que no es poden valdre. Bueno, de fet, és un col·lectiu que vivia de l'almoina i ens van demanar ajut ja fa 7 anys i nosaltres els ajudem ara amb un projecte agrícola que és important perquè ells ja estan cultivant i tenen collita de blat important, o sigui que
no
passen.
Blat de moro,
sí.
A veure, de tot això sí que m'agradaria que anéssim parlant i desenvolupant-ho, eh? Però per situar-nos durant aquesta setmana de què anirà el Compromís Ciutadà, ubiquem geogràficament, com dius, sisplau, sobre el mapa, on el trobem.
Sí, bueno, doncs el trobaràs al vell mig de l'Àfrica. El Txad té un país de 6 fronteres diferents, des de dalt, des de Líbia, Sudan, Centroàfrica, Camerún, Nigèria i Níger. I bé, hi estarà el cèndrom, en el rovell de l'ou, no? No hi ha electricitat, tota l'electricitat que es tingui de fer es té que fer per mitjançant generadors, les línies d'alta corrent no passen mai per allà, passen per l'Atlàntic o pel Pacífic, ai, per l'Atlàntic. I això fa, pues, que, bueno, que hi hagi una necessitat terrible també de consum de gasoli per fer funcionar generadors de corrent, no? Amb això nosaltres estem precisament fent un projecte nou que és de posar en els hospitals panels solars de consum immediat perquè puguem ahorrar una miqueta de diner amb el combustible.
Que... Clar, allà de sol el que vulguis, no?
Sí, bueno, és que ells tenen combustible. El que passa és que, clar, que no el tenen refinat, el treuen d'allà les companyies petroleres occidentals, no?
Ah, sí?
Home, tu diràs. I ells van fer, què et diré, fa 5 o 6 anys van construir un oleoducto que portava el petroli des del mig xat fins a Camerú, perdó, fins a Duoda. El van construir en 2 anys, potser menys. I treuen litres i litres amb 200 pous de petroli per forar-se allà al xat. O sigui, els xadians no saben de què tenen petroli, perquè, bueno, potser sí que ho saben una miqueta, però no ho creguis, és un món que és completament occidental, és una cosa curiosa.
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
Són molt bons, són molt bons. T'agrada, no, tu, Isabel?
Sí.
Sí, no? Aquest tema es titula concretament Ain't She Sweet. Alguna cosa així com no és dolça, ella, suposadament, eh? Estem parlant aquesta setmana amb el Mario Bach i amb la Isabel Rodríguez. Ells... no és fundada per vosaltres, aquesta entitat, no? O sí, vosaltres sou representants d'una ONG o simplement col·laboreu amb un hospital a Gaundi? Quina és la vostra implicació?
Bueno, nosaltres som l'associació Missió i Desarrollo per a Gaundi i col·laborem amb l'hospital de Gaundi al Txad, amb una missió jesuïta, que hi ha un hospital, i un altre a Jamena, a la capital.
Ah, les dues. Per tant, vosaltres, quan agafeu l'avió no cap allà, aneu als dos llocs?
Sí.
Normalment, sí. Nosaltres ens hem dedicat més a Gaundi, perquè Gaundi és el lloc, diem-ne, que vam començar la nostra activitat.
Val.
Fa molts anys ja, però fa més de 23 anys, eh?
Això no va preguntar fa molt temps.
24, sí. Per a ser exactes.
Sí. Sí, doncs clar, vam començar com sempre passa. Vull dir, tu vas a terres en un lloc i per la causa que sigui comences a veure les mancances que tenen, sent cirurgia com soc i ella com és infermera, doncs bueno, vam començar a treballar en l'hospital. La gent et va coneguent també, amb els anys. Vas veient les mancances que tenen la població en general i vas veient que, bueno, que és un món que no té res a veure amb el món nostre,
clar,
no? Llavors comences a comprendre una miqueta que per a mi és el que és més difícil, és dir, tindre la capacitat de poder-los comprendre amb ells, perquè aquest món on vivim nosaltres aquí és molt fictici en relació amb ells, em refereixo. No? I això fa que, bueno, que comencis a veure què és el que podem ajudar, però per mi el que és més important és que són ells els que tenen que dir a tu el que ells necessiten. Perquè, segons tu, potser podies dir jo faré això, jo els hi faré això, jo els hi faré això, jo els hi faré això, altre. I, en realitat, jo crec que són ells els que tenen que demanar, perquè les demandes no són les mateixes que tu penses que els hi pots fer, no? Els hi pots oferir. És curiós, això.
Heu salvat moltes vides allà?
Bueno, això no... Quan estàs... No hi penses, en això. Estàs fent una feina... Se suposa que els que salven moltes vides són els que estan el dia a dia total. Nosaltres anem pues, una temporada d'un mes, dos mesos, però el missioner...
Cada quant, aproximadament? Ja?
Cada dos anys.
Està bé.
He fet més viatges, jo. He fet viatges entremig, potser de més curta durada, però també he fet més.
Però deia això de salvar vides, perquè recordo almenys haver-te sentit a tu explicar, Mario, que arribeu allà, quan comença les operacions, non-stop, una darrere l'altra, una darrere l'altra, i potser... A les 6 del matí o a les 7 ja hi sou, no?
Sí, però, a veure, jo penso que aquest concepte de salvar vides, que dius tu, és un concepte, no sé si puc dir equivocat. Aquella gent es moren cada any, es moren 5 milions de nanos per paludisme, per dir-ho així, no?
Sí.
I aquests es moren,
sí,
per la malaltia de paludit.
Sí.
Llavors, clar, tu que en salvis 4, que en salvis 10, que en salvis 50, realment dius, home, això és una goteta molt petita en el desert, no? O sigui que jo penso que el més important, i això ho hem anat també entenent la Isabel que jo, amb els anys, és que el que tenim que fer és que ells sols surtin endavant, ensenyar-los i donar-los els mitjans perquè se'n vagin sortint.
Sí, sí.
El fet de que jo porti uns aparells o un tubo i que sàpigui fer una intervenció determinada en un moment determinat, potser sí que en salvarà una. Però, no? És molt...
per cert, que això ja passa, no? Que ells mateixos tenen la formació, diguéssim, acadèmica o mèdica per poder estar allà i treballar, no?
Bueno,
i això és de fa relativament poc.
Sí, aquest ha sigut l'altre projecte, diguem-ne, estrella nostra, que vam tindre la sort de participar en un projecte global de metges de França, Itàlia, Suïssa i nosaltres, d'Espanya, formant metges. I els vam formar, diguem-ne, a l'estil europeu, és a dir, amb tecnologia nostra, basant-nos en les necessitats mèdiques que ells tenen al xat. I ara ja tenim dues promocions, i en els quals aquestes promocions l'Isabel va ser una cap fonamental perquè va obtenir els ajuts espanyols, catalans, amb un 90%, per les beques que aquests nanos poguessin tenir. I aquests nanos han estat vivint durant 7 anys en un internat, allà construït també per aquesta associació.
A Gaundi?
No, a Jamena, a la capital.
Mm-hmm.
I allà s'han format en medicina i actualment estan fent de metges. I no et pots imaginar com treballen com a metges. Eh? És bravo. O sigui, tenen una capacitat d'absorció de la informació tremenda. Boníssima.
I el professorat és europeu. O sigui, la cosa està que els nois estudien xadians allà, però el professorat europeu. I això ha estat ara, mira, el mes de novembre. Van ser laureats, van llegir la seva tesis doctoral, 26 de la segona promoció. Ja fan bulto, eh? I dels 26, 6 són dones. Que això és, per al xat és una cosa quasi bé impensable. Això és una meravella que pugui haver 6 doctores i de l'altra promoció 2. O sigui que avui dia hi ha 8 dones metges al xat.
Però està ben vist socialment o no? Vull dir, ben valorat o com...
Bueno, la veritat, són respectades. Allà un metge és una eminència. I als hospitals, un metge... a més, són boníssimes. Sobretot de la primera promoció hi ha una noia que és Omaima, que és és que són com cervells privilegiats, la veritat. O sigui, són persones que, al tenir l'oportunitat, s'han posat en unes ganes, i una il·lusió i una força, i han tret uns resultats meravellosos. O sigui, els professors que van estar el dia de la lectura de la tesis van tornar dient que havien estat pues, com meravellats del treball tan bo que havien fet aquells nois i noies.
Del nivell.
Del nivell, sí.
Gaudí, a quina zona està del xat?
Gaudí està, a veure, al sud del xat, o sigui, molt, molt proper a la frontera de Centràfrica i molt proper a la frontera del Camerún. De les altres fronteres hi ha una distància mínima, del Sudan hi ha de 400 quilòmetres, però des de Centràfrica i Camerún hi ha aproximadament d'uns 170 i l'altre i de 100 i 120 per l'altre costat.
Clima? I de la capital està a 700 quilòmetres, Gaudí, de Jamena.
Clima de Gaudí...
Tot Àfrica, aquella zona, és un clima extrem. És a dir, és un clima... inhòspit, que quan fa calor pues, estàs a 50 graus a la sombra.
Ara hi estaven, ara havien arribat a 48, quasi 50.
I quan no fa tanta calor, pues, bueno, pues estan a 35. I a partir d'aquí, bueno, amb una oscil·lació molt poca de temperatura. Simplement allà hi ha l'estació seca i l'estació plujosa, no n'hi ha més.
I la plujosa és plujosa?
La plujosa és plujosa, i tant. Sí, cau a llaiga, però a raudales. I el més curiós és que allò és un sorral. Hi ha molta sorra en aquesta zona. És, com diria, allò és una immensa pista de tennis de globo vermell, no? O sigui que...
Sí.
I allà, l'aigua, que cau, com dius tu molt bé, dura poc temps, l'aigua. O sigui, xupa immediatament cap avall.
Es filtra ràpid.
Filtra molt ràpid. I l'aigua, bueno, la trobem nosaltres ara perforant, que també estem fent un altre projecte de perforació de pous, i estem trobant aigua a 40 metres. A 40 metres trobem aigua. Àfrica hi ha llocs que hi ha aigua. El que passa, clar, que aquesta que s'ha de buscar, no? També s'ha perforat, falta tecnologia, etc. Però n'hi ha.
Fixeu-vos que estem aquí a propòsit d'aquest concert que se celebra el diumenge que ve a l'Auditori. A 7:45 ja ho anirem repetint, que ningú es preocupi, però dèiem que els diners s'han de recollir per un projecte en concret que té a veure amb persones discapacitades i encara no n'hem parlat. Recordeu que aquest diumenge 17 d'abril a 7:45 del vespre a l'Auditori se celebra un concert molt especial, el 13è concert pel xat amb la Locomotora Negra i artistes invitats de Susana Sheiman i Lindy Hopper Swing. Quin és aquest projecte, Isabel?
Els discapacitats?
Sí.
Bueno, és un col·lectiu que són uns 422 l'última... I són gent que vivien de l'almoina i llavors es van reunir ells amb un president i van fer com una associació d'ells per ajudar-se mútuament. I llavors, un any, en el 2013, crec que va ser, ens van demanar ajut si podíem fer alguna cosa per ells. Bueno, i se'ns va ocórrer involucrar també el govern d'allà, demanant-los un terreny per a aquesta gent, que nosaltres ens comprometíem a portar eines per elaborar el camp, no? Com algun tractor, i vam començar així, amb un parell de tractors, uns enginyers agrònoms van anar allà, els hi va ensenyar...
Sí, vau fer arribar un parell de tractors allà?
Sí, amb un contenidor.
Ostres.
N'han portat 5, eh?
Com es porten? Es posen dins d'un avió o en barco?
Un contenidor.
Però un contenidor, com va el contenidor?
Bueno, va tardar 2 mesos a arribar, a vegades es perd a través de la sabana i després es torna a trobar, ojalà. No n'han perdut cap nosaltres, però hi ha hagut alguna vegada que s'han perdut els contenidors.
Però viatgen per aire, per terra o per...
No, viatgen camion. Pensa que el barco arriba primer a Douala, el contenidor, és l'estació final de contenidors és Douala, a Camerún, i llavors des d'allà tens que fer un trajecte mixte amb tren fins a Gaoundéré, que és la frontera txadiana, i després des d'allà amb camion. O bé, des de Douala pots agafar un camion directament travessant tot Camerún i tot Txad fins a arribar allà a Gaoundéré. Perquè tinguis una idea d'un cost,
sí.
Des de Barcelona a Douala em costa 4.000 euros cada contenidor.
Eh? Això sense comptar que el tractor en si...
No, exacte, això sense comptar el ple del contenidor, exacte. Però el transport des de fins a Douala em costa 4.000 euros. Des de Douala fins a la final, a Gundi, em costa 12.000 euros.
Ostres! I no ho han enviat 5?
Sí.
11?
11 contenidors, sí. Material de recull.
Sí. Clar, val. No, preguntar a tractors. Ostres, Déu-n'hi-do, doncs, no?
Bueno, és que portem 24 anys, en el tema.
I aquests tractors vam involucrar en una associació amb una fundació que és d'aquí a Barcelona, que és la Fundació Banc de Recursos.
Sí.
Fundació Banc de Recursos, que porta molts anys ja, porten ara el Pont Solidari, el Pont Alimentari, porten tot això aquí a Barcelona. I ells tenen una parcel·la també que treballava molt a Bolívia amb material agrícola, que normalment treuen molt de la província de Lleida. I bueno, els hi vam demanar amb ells i, bueno, les mans obertes per tot ens van ajudar a posar en forma aquests tractors, perquè no són tractors usats, són tractors
clar,
que no són nous.
Clar.
Però els posem en marxa, els centrem bé, ben revisats, i pel contenedor que falta gent, no? I llavors, bueno, pues arriben con allà i arriben allà. El problema a vegades també és que, clar, que aquesta gent no estan acostumats a portar tractors. I, clar, ells els tracten com si ho fos ferro, saps? I llavors això, clar, els hi tenim que dir que tenen que fer una revisió i cuidar d'un blol i tens les peces de recanvi, a vegades no arriben, tens que enviar peces de recanvi... Bueno, és una història. És una història maca, És una història maca.
Però és una història. Sí. Però maca. Però és una història. Però maca. Molt bé. Total, que tenim els tractors allà i el projecte per aquestes persones és treballar al camp.
La solució era enviar també uns enginyers de l'UPC, al principi eren estudiants, després ja van anar com a enginyers, clar. I uns agricultors de Lleida, es va fer com un equip. Ells abans ja havien desbrossat tot el camp de les tiges, que són els troncs, ho feien a mà, els discapacitats.
Els socs.
Els socs. O sigui, perquè vam dir, quan vingui el tractor, que es trobi la terra allà sense pedres i sense troncs. I ho van fer el mes de març, que és quan més calor fa, una cosa impressionant, que la terra és seca, però amb una il·lusió de pensar que allò era d'ells. És que, clar, pensa que els discapacitats són com Dalits de la Índia. Són els més que ningú vol, com si fossin, no et diguen demoniats, però són el que ningú se'ls, ni se'ls mira. I de cop també van tenir carrets, que un altre projecte nostre va ser que els que anaven arrossegats, perquè és que és molt trist veure una persona com una serp, eh? Perquè no tenien res. Vam poder fer com 35 carrets. Si veiessis les persones, la cara de felicitat,
no,
de sentir-se...
Quan dius carrets.
O sigui, els discapacitats n'hi ha molts que van arrossegats per terra, perquè sí, són paralítics, o tenen polio, o no tenen cames, no tenen ni muletes, no tenen coses. I llavors van d'un costat a l'altre com les serps, rampant.
Però quan dius carrets vols dir com cadires de rodes?
Sí, sí, però cadires de rodes, que la tracció és manual, els pedals són la mà, són com uns tricicles.
Sí.
Quan l'any que vam poder enviar diners, perquè es construïen allà, hi ha un talleret que van fent els carrets i vam poder donar cèntims per 30. I quan el director d'aquesta associació de discapacitats els hi va repartir per ordre de... Ells mateixos s'ho munten, el que té més necessitat o que viu més lluny o el que sigui, no? Veure les cares d'aquelles persones que havien estat arrossegant-se i estar a l'alçada de les persones normals, era com canviar-los la vida. Ja només això, és que clar, són coses que si no te les expliquen no te les imagines.
Clar. I evidentment si es posen a treballar a la terra. I
llavors per treballar a la terra doncs baixen del carret i arrossegats per terra, però treballen homes, dones, i van netejar 1.000 hectàrees, era?
7 hectàrees.
Perdona, 7 hectàrees, és que jo... 7 hectàrees
n'hi ha entès més.
7 hectàrees per fer la demostració amb el tractor de com funcionava, perquè, clar, ells no sabien res. I així, mica en mica, i ara porten 3 anys amb 2 collites impressionants, o sea...
A part d'això, també la Universitat de Lleida ens ha ajudat a millorar els llavors. Ells tenien una llavor de blat de moro, per exemple, no? Les llavors de blat de moro ells les anaven recollint collita per collita i anaven guardant per l'any següent. Llavors, clar, aquestes llavors es van empobrint, no? I la Universitat de Lleida ens va donar un cable i es van enviar llavor nova. I el dia així, l'any següent, va sortir ja una collita de blat de moro i els tios deien, això és fantàstic, no? O sigui, clar, van canviar la llavor, no? I en aquests moments, bueno, estan molt contents. Esperem que progressivament puguem augmentar el conreu d'aquest blat de moro. Perquè, clar, aquesta gent, fixa't, encara que sigui curiós, que pugui tindre una panotxa de blat de moro i que se la pugui menjar ell sol, és una situació que abans no tenia. O sigui, que mengen al dia una panotxa de blat. Panotxes en català?
Ara ho mirarem.
Bueno, és això. O sigui, simplement que ells poguessin tindre un lloc d'un vegetal que ells no podien, que els hi donaven 4 grams, però que poguessin menjar una panotxa sencera per ells, no? Que és l'únic que mengen al dia. Cuidado.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Let the good times roll, així és com es titula aquesta cançó interpretada per la Locomotora Negra, i és que diumenge que ve, 17 d'abril a les 19:30, l'Auditori de Barcelona acull el 13è concert pel xat. La Locomotora Negra amb Susanna Sheiman i Lindy Hopper's Swing. Ho estic dient bé, ho estic pronunciant bé, no? Lindy Hopper's Swing.
Lindy Hopper's Swing.
Sí, no? És un grup de ballarins, els Lindy Hoppers. Són 2 parelles de ballarins que ens faran moure els peus.
I alguna cosa més. Esquelet. Molt bé, tot plegat serà, com dèiem, aquest diumenge 17 d'abril a 8:15 del vespre. Encara hi ha entrades per a les persones que vulguin participar en aquesta causa solidària, i és que és un concert en el que s'han de recollir diners per enviar al xat, concretament en aquesta entitat, que són els que estan convidats aquí al Compromís Ciutadà, la Isabel i el Mario, membres de Missió i Desarrollo Paragondi, un centre de desenvolupament que hi ha en aquesta zona del xat, i del qual n'hem estat parlant tots aquests dies, plantant panotxa a aquestes persones amb discapacitat que rebran els diners del concert. Doble pregunta, els diners concretament a què van d'aquest projecte, no? I després, ells planten el blat de moro només per menjar-lo?
Contestaré primer la segona.
Molt bé.
Ells, en principi, el conreu del blat de moro és un conreu anual. Ells s'aprofiten, quan tenen la pinya, sacar-la i guardar-la. I, evidentment, això té un cost. I això és el que els hem ensenyat a nosaltres també amb ells. És a dir, que això no és gratuït. És a dir, nosaltres tenim que, ells tenen que pagar un consum de gasoli dels tractors, tenen que pagar els olis, tenen que pagar el xòfer dels tractors, perquè no en tenen. O sigui, tenen que pagar. Hi ha gent que els té que portar els tractors, no? I això té que sortir del conreu, deixar d'aquest blat de moro. O sigui que no tots se'l poden menjar. Si se'l mengen, no sortirem mai. O sigui, nosaltres tenim que marxar d'allà. Tenim que dir un moment, bueno, sou auto, no? Autofinançats, vosaltres sí, mateixos, o sigui que endavant, no? I aquest és el nostre projecte. És a dir, no regalar res, perquè pensem que això no porta a cap lloc, tampoc. O sigui, tens que ensenyar als invells que s'espavilin, no?
I els diners del concert?
I els diners. Llavors, els diners aquests, llavors, clar, què passa? Tenen aquests diners, ells, i llavors ells, en principi, reparteixen part d'aquest blat de moro perquè puguin menjar, i tenen que guardar una cantidad de diners, per imprevistos inclús, per saber, bueno, el que està qualsevol empresa aquí a Espanya. No, no, això no és nou, però per ells sí que és nou, eh? No.
Sí?
No se'ls ocorreix aquesta previsió, no? És que allà la previsió no existeix.
És el dia a dia.
Ah, exacte. Clar. O sigui, no, ells no pensen en demà. Ells pensen que avui mengen i avui mengen, ja està. I demà què passarà? Doncs pues no ho sé. No hi pensen, com nosaltres, que pensem, no?, en la salut, en la vida, etcètera.
Però això no us aporta a vosaltres? És a dir, no apreneu coses d'aquest estil allà? Per exemple, el dir potser que ens estiguem menys de pensar en el demà, perquè el demà encara no ha arribat, i d'estar més en el present, no? Mm. Se m'acut, eh?
No, és una bona qüestió, la teva, però això és el que passa, és que nosaltres, aquest món nostre, també el que vivim, és aquest món occidental, és un món que és fictici, també. És un món que vivim solament un 10% de la humanitat, no? És un món convuls, és un món que ens estem aprofitant d'un de l'altre, va de bé, buscant els diners com sigui.
Sí.
I això no ens porta a cap lloc, tampoc, eh? El que s'està passant al nostre món, això que potser sí, canviant de tema, no? Però el que ens està passant al nostre món ara, per exemple, amb aquests refugiats que venen de Grècia, etc., sí, i que han marxat del seu país perquè per guerra o perquè tenen gana, no? I que nosaltres els estem fotent bastonades amb ells, i els seus fills ho estan veient, això.
I també les reben.
I les reben, també. I aquests fills com seran passat demà? Seran terroristes? O sigui, això el que no entenc és com no es pugui veure que és així d'aquesta manera. I, a més, amb l'agravant, és que la mort per ells no és la mateixa mort per nosaltres, eh? O sigui, nosaltres ens costa molt morir. I ells hi tenen cada dia. Llavors, què passa? Doncs si seguim comportant-nos així d'aquesta manera, ja em diràs com acabarem el dia de demà. Aquests nanos que ara tenen 13 anys, dintre de 4 anys en tindran amb edat suficient com per ser terrorista, perquè amb ells tant se'ls ja fa la vida i la mort. O sigui, ells juguen d'una altra manera, no? Bueno, perdó, estàvem marxant d'aquest tema.
No, però està bé, parlant, està bé, no? Està bé. Coses que ens porten a parlar d'altres temes, està bé. Ja també havíeu portat plaques solars cap allà i d'això també en volíeu parlar, correcte?
Sí, van arribar en el contenidor de l'any passat, unes plaques solars grans, i una vegada allà al contenidor van anar dos enginyers a muntar-les i les van muntar a sobre d'un contenidor buit, bueno, buit de fet a sota hi ha els quadros elèctrics, i és, bueno, d'això el Mario entén més de la part tècnica.
Bueno, no, els contenidors normalment quan arriben allà arriben buits, els descarreguem, però no tornen cap aquí, els contenidors. Els contenidors els aprofitem per fer, doncs, que això,
magatzem
cases, el que sigui, s'aprofiten perquè el tornar
cases,
cap aquí.
Cases, eh?
Sí, sí, una sobre l'altra, per exemple. Sí, sí.
Hi ha
sí,
gent que viu dins d'un...
I tant, sí, 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 sí. I llavors, clar, aquests contenidors, en principi, vam dir, bueno, si tenim de fer un projecte, perquè d'entrada els hi vam fer un pou d'aigua que funcionava amb gasoli. Però el gasoli, amb ells significava, extraure aigua amb gasoli, significava 5 euros dia, que és una economia que per ells és impensable. O sigui, no poden gastar 5 euros al dia. Uh-huh. I llavors el segon projecte va ser, crec que l'Isabel abans, pues, dir, molt bé, vale, ara que aquí la tecnologia solar ha canviat molt en 20 anys, perquè ja portàvem història de sèrie també de panels solars. Però ara, avui en dia, que hi ha electricitat de consum immediat, que en diuen, sense acumulació, perquè el problema de l'acumulació era les bateries. Les bateries, amb aquesta temperatura tan alta, es cremen de seguida. En un any estan inservibles. I, en canvi, de consum immediat, podem aconseguir que la placa doni electricitat immediata i que amb això puguin treure l'aigua. I amb això, doncs, ara estan precisament muntant d'aquesta manera, per evitar el consum, diguem-ne, el cost, que significa 5 euros al dia.
I s'està aconseguint,
sí,
eh?
Sí, estem traient aigua, sí. Estem traient aigua amb panels solars, sí. I tant és així que els capellans jesuïtes que són molt fet i mirats abans de decidir un programa, perquè són, ho estudien molt, i jo feia ja, que et diré, pues, potser 15 anys que els deia que això, energia solar, energia solar, energia solar. I ells em deien, no, no, això és una quimera, que això no serveix. Pues ara, des que hem vist que surt d'aigua, ens estan demanant a veure si podem posar panels solars també als hospitals.
Home, clar. I a més havent-hi tan sol com dieu que
sí,
hi ha...
Sí, home, clar. Bueno, no, això és una altra història. No, no perquè hi hagi massa sol, és més energia. O sigui, arriba un moment que la placa baixa la intensitat llumenària que pugui tenir. Amb molta temperatura no és exactament... No. O sigui, sí, arriba un moment que baixa el rendiment. Saps? Però, bueno, és el que et deia. Llavors, els hospitals també, perquè també tenim problemes amb els hospitals. Als hospitals el consum elèctric és brutal, no? I llavors, clar, si poguéssim aconseguir que aquests hospitals funcionessin exclusivament en panel solar quan hi hagi sol, evidentment, això podria significar un ahorro d'un 80% del consum de gasoli. Cosa que, evidentment, per ells és important. I això t'ho dic, o sigui, els jesuïtes mateixos estan molt interessats en que això puguem fer-ho així. Tenim gent que estan treballant en aquest tema a Madrid, amb enginyers també concretament amb energia solar, i aquí a Barcelona també, i pensem que dintre d'un any podem muntar això.
En un any. Déu-n'hi-do la quantitat de fils que es mouen, perquè parlàveu de pagesos a Lleida ara, dels enginyers a Madrid, després de que hi ha metges de diversos països d'Europa que baixen a formar...
És que la solidaritat existeix, Yeah. O sigui, la gent en general és solitària, i la gent vol fer coses. Yeah. El que passa que et trobes a vegades amb freu burocràtic que t'impedeix fer-ho, no? Però la gent, en general, és una meravella. És una meravella.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Es diu Marc Engin, aquest tema de la locomotora negra, extreta de l'àlbum Moments 1971-2011, i és que el compromís ciutadà aquesta setmana el fem a ritme de jazz pel 13è concert pel xat. Això de jazz i xat, a vegades es confonen les paraules quan es locuten. En qualsevol cas, la locomotora negra amb Susanna Scheinman i l'Indy Hopper Swing són els artistes convidats en aquest concert especial dia 17 d'abril a 8:15 a l'Auditori de Barcelona, un concert solidari. Estem parlant avui amb els dos representants fundadors de Misión y Desarrollo Paragondic, que són la Isabel Rodríguez i el Mario Ubach. Moltíssimes gràcies per ser novament aquí amb nosaltres.
Encantats de ser-hi.
Encara tenim més preguntes referents al xat. Aquí són bastant viatgers. I ens agrada bastant que quan venen persones doncs, que viatgen, que ens expliquin coses aventuretes i que ens facin fotografies del paisatge. No? I m'heu explicat que us moveu entre Gemena i Gundi. Per tant, que hi ha una diferència de 700 quilòmetres, no? Una distància. I com són aquests 700 quilòmetres? Com els recorreu?
Mira que fa 24 anys que hi anem i sempre mai intento no dormir, perquè encara que el camí sigui igual, és tan bonic, sigui l'època seca, perquè és aquells colors socres, aquells, igual te passa, hi ha un tros que passa, inclús hi ha camells, després hi ha un tros que hi ha com marismes, aigua estancada, com manigó, que ells aigua diuen. Els nens que passen corrent, aquells cotxes tan carregats, vull dir, és molt maco. És que aniries fent fotografies tot el recorregut.
Però es fa el poc o molt?
No, ara gràcies a Déu, n'hi ha més. Des que hi ha petroli, abans hi havia només 200 quilòmetres de la capital cap a Gundi, 200 quilòmetres. Ara...
Asfaltats.
Ara és al revés. Ara ja quasi s'arriba... Al final són 100 quilòmetres que és pista.
Està bé.
Però, de totes maneres, sempre que anem, nosaltres anem per la via, com ho dice la voie directe, que és un camí que te saltes la general. Llavors vas per poblats, pistes. No és que s'acorte mucho, perquè... bueno, segons quin tros sí que...
Quilometrajes nos ahorramos 200 kilómetros, sí.
Passa que a vegades hi ha més punxades en aquestes pistes.
És més aventurer.
Sí, aventuritat, des de luego.
I dura en funció de l'època.
I per una altra banda, també més tranquil·litat, perquè ara hi ha molta circulació ja, al xat. Hi ha inclús autobuses de línia, hi ha moltes motos. O sigui, s'ha vist un increment de circulació important en els darrers anys.
La durada del viatge depèn de l'època de l'any?
Sí. En època de pluja tu pots estar parat allà dies sense funcionar. Perquè
us ha passat dies?
Sí, sí. Una vegada hem estat 3 dies per arribar.
Ells tanquen amb barreres, fan unes barreres, i llavors què passa? Que com que no està asfaltat precisament i la terra sorrosa, es fan bassals d'aigua a tope, entens? Clar. I ells mateixos ja ho fan, això. Tanquen barrera i diuen, hasta aquí no sé què, no passa.
Però ho fan perquè passen tràilers molt, molt pesants i llavors fan aquells sots tan impressionants i esperen que estigui sec perquè el camionero pugui veure per on circula, no?
I nosaltres, el que deia la Isabel, nosaltres hi ha una via, una via de terra, però clar que no, tu no la coneixes. Jo no condueixo mai allà, vull dir, sempre anem amb un xòfer perquè no... Vamos, ell sap d'on va i on no, perquè a més cada vegada passa en un lloc diferent. O sigui, i ells et porten a aquest lloc així i vas, si tu corres, pues fas un euro de 200 quilòmetres fins a arribar a baix. I això no vol dir que arribis abans, eh? O sigui, però clar, el quilometratge també amb el gasoli és més important, no?
Clar. Seguretat?
Bueno, diem que n'hi ha. L'Isabel cada any que passem està més assustada d'aquest tema.
No, este any estic assustada, no sé. També compta el fer-se més gran, eh? Perquè jo recordo que quan anàvem per aquests camins i teníem una punxada, era quan ja sortíem la càmera, perquè sortien nens de sota les pedres i gent que volen ajudar i és tot pues, com molt bonic. Ara m'he tornat més... peruga, o sigui, inclús els insectes els veig molt més grans que fa 24 anys, i els insectes són iguals, però sóc jo que m'he tornat més gran i tot em costa més, la veritat.
Em referia a moviments
sí.
A persones, no?
Bueno, ha habido atracos. Nosaltres, l'anar així per el camí de desviació també és una mica per protegir els medicaments i tot el material que quan anem portem, perquè et poden atracar, et poden robar. És molt apetitós una medicació, perquè ells la venen al mercat de segona mà. Bueno, de segona mà, al mercat negre.
Al mercat negre.
I a part d'això, últimament hi ha hagut aquest moviment integrista radical que està fent molt de mal també a la zona, no? I, bueno, a dintre la frontera de Nigèria, per exemple, a dalt, al llac Txad, aconsella ja no anar-hi. Perquè si gent són molt animals, són gent que, bueno, que la vida, evidentment, per ells tant se'ls fa, i que maten per matar. O sigui que és un moviment que, bueno, suposo que un dia aquest s'acabarà, però ens costarà, eh?
De tot plat, portava molts anys, que n'esteu aprenent? Amb quines sensacions us quedeu? De moment.
Jo potser allí, la veritat, sempre que he anat he sigut molt feliç. I sense tenir res, perquè nosaltres anem amb l'oposat, allà anem amb uniforme de quiròfan, portes el raspall de dents i prou cosa més. I penses, allà em sento jo mateixa, o sigui, te rentes la cara, et pentines i ja està. Ets tu i el teu criteri i la teva sentit comú. No necessites res més per estar allà treballant, no? I te n'adones que aquí potser ens compliquem molt i sempre anem de pressa perquè fem moltes coses a lo millor que no hauria falta. Allà tens temps de pensar, tens temps de caminar, tens temps de treballar. Però potser no perds tant el temps en coses superflues com aquí, no? Que et diré jo pues, quan em pentino, que si la clenxa, que si no sé què. Són coses que és la nostra civilització, però que no cal mirar-se tant al mirall, ja te n'adones d'aquestes coses.
Jo, per meva, diria que el que m'ha potser hi ha après més és amb com viuen aquella gent. O sigui, aquella gent, l'hospitalitat africana és proverbial, no? Si tu no et deixaràs mai, ells t'oferiran a tu sempre el que... Si tenen alguna cosa, t'ho donen. Si tens gana, t'ajuden. Altra cosa és que et puguin ajudar amb tècnicament parlant, per exemple. No? Si ells es volen ficar en un motor i no tenen ni idea de motors. O sigui que això més val que no s'hi fiquin, perquè no, et desmuntaran un motor, però no el saben muntar. Però, a part de tot això, torno a dir que, per mi, els valors africans de família, de forma de viure, com viuen el dia a dia, etcètera, és, per mi, és una lliçó que he après molt. I una altra lliçó que he après és que també has d'acceptar que cada país és diferent, que cada cultura és diferent també, i que nosaltres, si tenim la sort de viure aquí i podem anar a la cultura d'allà, que potser és val molt la pena, perquè allò dir, els africans no saben nada, no? Els africans no saben moda, en quant a cultura de seu, però tens que acceptar com són, no? També.
Javel Rodríguez, Mario Bach, de Missionista Rollo Paragundi, molts èxits amb aquest concert pel xat del diumenge que ve a l'Auditori i gràcies per haver vingut al Compromís Ciutadà un any més. Fins la propera.
I a vosaltres per convidar-nos.
Que vagi bé.
Moltes gràcies. Gràcies.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
La comunitat evangelitzadora es fa amb obres i gestos en la vida quotidiana dels altres. Escurça distàncies, s'abaixa fins a la humiliació si cal i assumeix la vida humana, tocant la carn sofrent de Crist en el poble.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.